Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
I el resum d'aquesta setmana tot està relacionat amb la dana que hem viscut a Malís. Santa Bàrbara despertava dilluns enfangada i sorpresa per aquesta nova riada que sobrepassava totes les previsions. Els bombers feien 3 rescats in extremis i traien aigua de molts baixos, però sortosament no hi havia danys personals. Entre resignats i sorpresos, els veïns de Santa Bàrbara treien fang i aigua de les cases quan encara no havia sortit el sol. L'aigua va arribar a superar mig metre dins de moltes cases i pel matí es feia recompte dels baixos inundats, alguns amb vehicles també al seu interior. Els bombers van haver de rescatar persones dins de 2 vehicles i una casa in extremis, però sortosament no hi havia danys personals. Preocupava sobretot l'impacte que hi hauria en aquestes en infraestructures agràries, especialment on estava ja la collita de l'oliva en marxa. I amb tot això, un altre dels problemes endèmics que ens mostrava aquesta dana, els greus problemes de cobertura i d'internet. L'alcalde Lluís Gimeno explicava que la prioritat era avaluar els danys a les infraestructures agrícoles en plena campanya de la collita. També us parlàvem del dramàtic rescat que van viure 2 veïns de Santa Bàrbara al quedar-se atrapats pels aiguats. Celestino i Vicente van quedar atrapats al seu cotxe per una forta crescuda de l'aigua. Després de diverses trucades als serveis d'emergències, van ser rescatats gràcies als bombers que van aconseguir estabilitzar el vehicle amb cordes quan l'aigua va començar a baixar. D'altra banda, l'alcaldessa del Mas de Barberans, Daniela Lleixà, també advertia que aquests episodis extrems, com els aiguats d'aquests dies, han vingut per quedar-se i reclamava una nova manera d'actuar davant les emergències climàtiques. Godall, un altre dels pobles afectats greument, posàvem de manifest la història que ens explicava la Cassi Subirats, veïna de Godall, treballadora de la cooperativa. Explicava que en 40 anys i que li feia falta poc per jubilar-se i no tinc res de tota la meva història, tots els documents, tot el material de la cooperativa se l'havien portat precisament a aquesta riuada.
Un cap de setmana més, l'activitat cultural i festiva torna a omplir les Terres de l'Ebre amb propostes molt interessants i per tot tipus de públic. A Tortosa s'hi celebra el Festival Artèria, dirigit pel coreògraf tortosí Roberto Olivan. Enguany, a causa de les pluges, es traslladarà al pavelló Firal de Remolins, però manté intacta la seva ànima. 3 dies de circ, dansa contemporània, música i tecnologia, amb una vintena d'espectacles gratuïts. Dissabte serà la jornada central, amb tallers i 2 franges d'actuacions, i diumenge el festival es clourà amb una tarda musical i espai de food trucks. També a la capital del Baix Ebre, els Amics dels Castells celebren la seva 28a diada amb una visita guiada per nucli antic, mentre que els Reguers torna a la Fira del Rovelló amb una mostra micològica, tastos i activitats familiars durant tot el cap de setmana. En posta, la Biblioteca Sebastià Joan Arbó acull fins aquest dissabte les 20es jornades de les Lletres Ebrenques, amb trobades literàries i presentacions de llibres, i diumenge al migdia el públic podrà gaudir del concert Missió Flamenc al Teatre Municipal de la capital del Montsià. I a Santa Bàrbara l'art surt al carrer amb una nova edició del Rijijiu, amb espectacles de clown, dansa i teatre al llarg de tot el cap de setmana. El Delta del Tebre manté en marxa la ruta gastronòmica Volta i Tapa't, mentre que el Festival de Teatre Musical Tòtem comença aquest cap de setmana a Sant Jaume d'Enveja amb els espectacles Golfos de Roma i l'Àfrica. Finalment, a l'Ametlla de Mar s'hi celebra diumenge la 39a Diada de l'Arrossejat, una festa marinera amb degustacions i bon ambient a la llotja del Port Pesquer.
Les barques d'arrossegament dels ports ebrencs deixaran de poder pescar a partir d'aquest divendres si no hi ha una ampliació de les jornades de pesca per part de la Comissió Europea. Els pescadors es mostren resignats i desesperats per aquesta situació intolerant i de falta d'organització, tot i aplicar mesures que fan més sostenible l'activitat. En definitiva, una situació d'incertesa que fa temps que viuen els pescadors i que genera molt malestar. Així ho explica el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, Miquel Brull.
La setmana passada va entrar un comunicat d'un global de dies del Mediterrà, però sense estipular els dies que havien per cofradia. Per tant, a dia d'avui no tenim res. O sigui, a mesura que anirem demanant, ens aniran donant, és que no se sap res. Lo dolent de tot això és que del començament, això, però això ja ve de l'any 2020, ha sigut la falta d'informació que ha hagut. El que necessitem és tindre 180 dies, que són 9 mesos, ja faríem nosaltres a nivell provincial o local una planificació.
L'Ametlla de Mar es prepara per viure les nits més intenses de la tardor amb motiu de la celebració de Tots Sants i de Halloween. El divendres 31 d'octubre, dissabte 1 i diumenge 2 de novembre, les fortificacions per primera vegada es convertiran en un autèntic escenari de por amb el passatge del terror Experiment Sentinella. Així ho ha explicat la regidora de Cultura, Anna Aragón.
Durant els estius se fan les visites a les fortificacions, però ens hem donat compte que la gent del poble i sobretot els joves no les coneixen, no? I una manera, pensem, de dinamitzar aquestes visites és fent coses diferents, no només explicant la història, sinó donant-li un altre aire, no? I bueno, just venia Halloween i van dir, bueno, i si tornem a agafar el passatge del terror que es feia abans a Racó dels Joves, i si el fem aquí, dinamitzant també les fortificacions, i bueno, esperem que la gent participi, que li agradi.
Després de l'ajornament de la Diada de l'Arrossejat davant les previsions de pluja del passat cap de setmana, finalment aquest diumenge 19 d'octubre està previst celebrar-se la 39a edició d'aquesta jornada, que acollirà el tradicional concurs d'arrossejat, degustacions de cuina marinera i vins de denominació d'origen Terra Alta i molt més. Tot plegat en un ambient festiu molt familiar i agradable.
Amposta viu una setmana marcada encara pels efectes dels aiguats d'aquest cap de setmana, que van deixar carreteres tallades, inundacions i nombrosos danys materials. Després de dies de treball intens, la C12 entre Amposta i Tortosa ha reobert el trànsit, tot i que amb pas alternatiu regulat per semàfors mentre continuen les obres de reparació. L'única via que encara està tallada és la TB-3443 en el tram entre Amposta i Tortosa, on els tècnics continuen valorant els desperfectes. L'Ajuntament també aquesta setmana ha activat una alerta per estafa telefònica. Persones que es fan passar per l'àrea d'activitats truquen als negocis locals per demanar dades bancàries o suposades renovacions de llicències. El consistori recorda que mai se demanen dades per telèfon i que qualsevol dubte es pot verificar trucant al 977 70 0057. En paral·lel, els bombers, protecció civil i voluntaris continuen treballant a la ciutat i també als pobles del Montsià per netejar carrers, camins i habitatges afectats. Pel que fa a l'agenda cultural, aquesta setmana la biblioteca comença les 20es jornades de les lletres ebrenques. Unes jornades que es diferencien de la resta perquè també li han obert a tot el públic, sobretot al públic infantil, on aquest cap de setmana hi haurà dos tallers i acabarà amb un concert de Joan Rovira. Al Museu de les Terres de l'Ebre també comencen ja les 20es jornades etnològiques amb un farcit de taules rodones.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que des del Col·legi Notarial de Catalunya recomanen a totes les persones que s'hagin vist afectades per danys a les seues propietats que facin fotografies per tal de poder accedir a les indemnitzacions de les assegurances o als ajuts que es puguen articular per part de les administracions. José Alberto Marín és el degà del Col·legi Notarial de Catalunya.
La recomanació més important és que facin fotografies dels danys. Ara, en aquest moment, hi ha complicacions per accedir als llocs afectats, també que es desplacin els afectats, i han posat en marxa una plataforma informàtica que estarà operativa demà, on els afectats podran enviar les fotografies que facin avui. Nosaltres entenem que, clar, el primer que hem de fer és netejar, traure les coses i, per tant, no es pot perdre temps en altres feines. I amb les fotografies podran enviar-les al portal notarial del Ciudadano, a la seu electrònica notarial, i quedaran protocolitzades notarialment i rebran una còpia d'un document electrònic, d'un document notarial, on estaran aquestes fotografies dels danys. És un sistema automatitzat i des de qualsevol dispositiu, un telèfon, un ordinador, normalment el telèfon, es poden connectar, posar les dades mínimes que demanem, pujar les fotografies i els arribarà de copiar. El que no tingui o tingui dificultats per fer-ho pot anar a qualsevol notaria de la zona i allà els atendran i es farà el mateix procés.
Els efectes de les inundacions continuen presents a la Ràpita, on encara es treballa intensament per recuperar els danys materials. La població comença a respirar una mica més tranquil·la gràcies a la coordinació dels equips d'emergència i dels voluntaris, que des d'un punt central organitzen l'ajuda i distribueixen recursos cap a les zones més afectades. Noelia Belmonte és primera tinent d'alcalde de la Ràpita.
Bé, doncs els voluntaris venen d'arreu, estem molt agraïts. Dilluns i dimarts vam rebre'ls aquí a l'Ajuntament. La llau de gent ha sigut tan gran que ho hem traslladat, com ja he dit, al pavelló Firal, i allí, des d'allí ja fem un recull de les zones afectades perquè els veïns van trucant, o sigui, sense voler, està funcionant tot d'una forma molt ordenada, i els voluntaris també ja saben que han d'anar allí, i una vegada arribes allí com a voluntari, en seguida te diuen, mira, doncs has d'anar a aquesta zona.
Estos dies el polígon del Molló i els diferents projectes per activar-lo amb la implantació d'iniciatives del sector tecnològic han centrat l'actualitat a Morla Nova. Dilluns vam arrencar parlant-nos un cop més de la gigafactoria d'intel·ligència artificial, ja que ja es contempla a la planificació estatal per reforçar la línia elèctrica. La proposta del Ministeri de Transició Ecològica per reforçar la xarxa elèctrica, que preveu una inversió total a l'Estat d'uns 13.500 milions d'euros, ja ha inclòs, entre d'altres actuacions, el polígon del Molló a Morla Nova per adaptar-lo a les necessitats de subministrament en cas que, finalment, la Unió Europea es decantés per l'opció espanyola d'instal·lar-hi la gigafactoria d'intel·ligència artificial, ja que la zona necessitaria un reforç de la xarxa elèctrica, com ha comentat l'alcalde moranovenc, Jesús Álvarez.
Entre l'estratègia marcada de l'Estat espanyol per a poder ubicar la gigafactoria a Morla Nova, està marcat dintre d'aquesta estratègia l'arribada de l'energia suficient a través de la línia d'Escatron a la subestació dels Ovals, amb aquesta ampliació projectada per a poder dotar de suficient energia al nostre territori, al Camp de Tarragona, però sobretot per a poder donar-li cobertura a les necessitats energètiques que tindrà al final aquesta implantació de la gigafactoria d'intel·ligència artificial a la nostra comarca.
La segona de les notícies que us hem destacat també passa pel polígon del Molló, i és que la Generalitat, a través de la Fundació IDOSCAT, impulsa la creació d'un laboratori de tecnologies espacials al COEBRE Lab. Este nou espai, que s'instal·larà a Móra la Nova, permetrà testar i desenvolupar solucions innovadores vinculades al sector espacial amb l'objectiu de generar activitat econòmica i coneixement al territori de les Terres de l'Ebre. El laboratori esdevindrà un punt de connexió entre la recerca, les empreses emergents i el teixit industrial, facilitant la transferència tecnològica i l'aplicació pràctica dels projectes espacials. Jesús Álvarez és l'alcalde de Móra la Nova.
L'estratègia Catalunya Espai 2030. El que busca és situar Catalunya en primera línia de les tecnologies emergents i l'economia del coneixement. Catalunya destinarà uns 150 milions a la indústria de l'espai fins al 2030 i els objectius finals es planteja i augmentar el nombre incrementar el volum d'inversió en aquest sector, un sector que Catalunya fa una aposta molt gran, molt nova, i participarà en aquesta sessió d'espai que signarem el conveni a IDOSCAT per a poder cedir els espais per a poder ubicar aquestes antenes que rebre informació dels satèl·lits.
I des de Delta.cat destaquem que l'Ajuntament de Deltebre ha presentat en el marc del Consell Municipal de la Gent Gran el programa d'activitats de tardor-hivern, una proposta que té com a objectiu fomentar l'envelliment actiu, la salut física i emocional i la participació social de les persones grans del municipi. Vicky Albiol és la regidora de Gent Gran de Deltebre.
Donem tret de sortida al programa d'activitats de la Gent Gran per a aquesta temporada de tardor-hivern. I és un programa que on apareixen, se reflexen totes les activitats que van orientades per al col·lectiu de la gent gran i que se realitzen a les diferents espais que comptem al municipi. Aquesta proposta naix del Consell de la gent gran i li hem donat forma durant aquests últims mesos fins que hem tingut este llibret que ficarem a disposició als espais més freqüentats per la gent gran, com són les farmàcies, també els centres d'atenció primària i també els diferents equipaments on se realitzen les activitats indicades al programa.
Camarles ha estat l'escenari del primer concurs nacional d'arròs DOP Delta de l'Ebre, organitzat dintre del marc de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. La cita havia de coincidir amb la darrera festa de la sega, suspesa per la pluja. Tot i així, el concurs ha tingut una gran participació amb l'objectiu de recuperar receptes tradicionals del Delta. Sergi Curto és el regidor de festes de Camarles.
Bueno, pues al final hem atret gent de fora, que és lo que es busca, no? Vendre la marca del nostre municipi. A més tenim 5 participants també del municipi, que això pues, mos alegra molt, perquè al final el concurs d'arròs, sent arròs d'aquí també pues, mos alegra. I res, és una responsabilitat perquè el primer, però està anant tot molt bé.
I acabem en que la Biblioteca Municipal de l'Ampolla acollirà este dissabte 18 d'octubre les 12es Jornades per la Pau Federico Mayor Zaragoza, una cita consolidada i impulsada per l'Associació Cultural Sant Jordi. Enguany posaran el focus en els minerals crítics i els conflictes. Així ho ha explicat Ernest Plans, president de l'entitat.
Tots tenim mòbil, tots tenim tablet, tots tenim ordinador i hem de saber d'on venen aquests minerals i tot el que comporta els dos moviments que hi ha de negoci d'aquests minerals. No? Bueno, i en això hem enfocat la jornada d'enguany, que l'hem centrat també una mica en el tema del Congo, l'exemple de República Democràtica del Congo.
Fidels al programa, esta setmana us destaquem a l'apartat de l'entrevista la d'Alexis Albiol, alcalde de Godall, un dels municipis de la comarca del Montsià més afectats per la dana Alice del passat diumenge. Així ens explicava l'alcalde els danys al municipi, les mesures de reconstrucció i el suport que estan rebent.
Sí, sí, a veure, la tarda aquella la gent del poble ja va sortir al carrer. El que passa que, clar, per a poder assimilar el cop ja s'havia fet de nit, ja era tard, i aquella nit doncs, bueno, el que es va fer és a les persones que estaven als viviments taules i està, però jo et dic a les 7 del matí, ens un demà pel matí a les 7 i ja sonava el telèfon a veure què és el que fem, encara no havia sortit el sol, a veure què és el que fem per ajudar, i a les 8 del matí la gent en els tractors ja estava estirant los cotxes i traient-los fora del poble, intentant en tot moment que estiguin els propietaris davant per no danyar els cotxes, perquè sí, ens van oferir una grua en una pluma, no?, d'aquestes sí. Que pessiga, i jo dic, això de cap de les maneres.
Molt bé.
De cap de les maneres, si podem, clar, si haguessin hagut 300 cotxes no haguessin tingut més remei, però cada un s'estima el d'ell, no? I si,
claro,
si el cotxe el podem traure i deixar-lo en un carrer i després hi ha el propietari i ja decidir el que fan ells.
Correcte.
No? Però ja no causar-los més danys. Els camins ja estaven malmesos i suposo que ara hi estaran més. La veritat és que jo no he sortit del poble i no ho he anat a veure, perquè de moment ens hem centrat en la població.
Mm-hmm.
L'altre problema són les finques que estan a punt de recollir l'oliva, doncs imagina't, ja eren barrancs, doncs ara molta part del terme serà desfeta. Això és el principal, i després, doncs, bueno, la població. En temps i paciència les coses tornen al lloc. Vull dir, una vida humana no la tornem de cap de les maneres.
En algun moment, per això, vas dubtar de si podia passar?
Sí, i tant. Me van estar trucant com veient que entrava l'aigua dins d'una casa que hi ha dues persones grans, de més de 90 anys, i la persona que m'estava trucant tenia un atac de nervis, dient-me que els rebentava la porta i que els trobaríem ofegats, i la impotència que causa això, que si penses que si jo fico el peu al carrer, aquelles persones s'ofegaran i jo també. O sigui, per sort aquelles persones no van tenir una cuidadora i quan va veure el panorama els va pujar al pis de dalt.
Menos.
I aquí s'acaba la història.
Ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, va visitar la zona.
Sí, de bon raque vam estar a casa meva, perquè com l'Ajuntament se'l van portar l'aigua, no teníem lloc on reunir-nos i vam anar. Bueno, va ser una anècdota curiosa, no?, poder rebre el president a casa
teva. No ho pot dir tothom.
Sí. No, saps? Estem encara, bueno, anirem parlant en els consells que toca i en el que faci falta per a veure com la gent ha de canalitzar per a demanar aquestes ajudes.
Una de les seccions fixes a l'Aldia Terres de l'Ebre és la de Poble a Poble. Esta setmana ens han parlat de la 5a edició del Rijijiu, que tot i l'afectació pels aiguats, finalment s'ha decidit seguir endavant amb un festival que omplirà escenaris a l'aire lliure d'esperança i creativitat, impulsat per Anna Faera i Zoraida Rosselló.
Mira, imagineu-vos que aneu un matí de dissabte al Mas de Foguet a veure una instal·lació sorpresa ja. Després sentireu un grup de dones cuinant, xerrant, rient, xalant, compartint, fent tastet, perquè si vens, proves, si vols.
I clar, perquè no? Elles són les millors artistes que podíem convidar.
Exacte.
Perquè elles cuinaran, però en realitat faran una performance superartística.
Exacte.
Del fet de cuinar.
Té molt valor que vinguin dones que potser han tingut cert temor en venir i vindran i valentament, no?, s'oferiran a compartir aquest espai culinari i este saber. Després vindrà DJ Deer, que ens amenitzarà la paella que ens fotrem totes. I després vindrà Gloria Rivera, que és una supercupletista contemporània, una pedazo d'artista que ens farà riure molt i contra actuarà en qui?
Carme la Seca.
Exacte. Després tindrem a les Olívies, que són un duo de veu i corda molt experimental, que bueno, divaguen en tot el concepte de la mort i la vida. I després ja passarem a Mazorra, que és un dels artistes que hem descobert al festival Agroqueer, que és el que vam visitar aquest estiu, que ens vas preguntar en l'altra entrevista, i que ens bueno, va sorprendre molt positivament.
Aquesta setmana també us volem destacar una secció que tenim els dimecres al programa, que porta per nom Identitats, i que ens permet conèixer persones del territori en més profunditat. En aquesta ocasió ens han permès conèixer de més a prop la figura del fotògraf tortosí Antonio Roca, conegut també com el retratista del rastre. Més de 70 anys documentant la vida, els espais i els esdeveniments més rellevants de la ciutat de Tortosa.
No només faig fotografies perquè m'agrada, sinó perquè també intento ara, fa molt de temps, al principi no, al principi només era records i coses, però després ja anava pensant que allò quedava per a la història, per al record de les persones que veien després de les fotos tal com estava Tortosa, que està molt canviada des d'aquella època, està molt canviada.
Molt canviada.
Tant de carrers com d'edificis.
Quin és el canvi que li crida més l'atenció de tot plegat?
Més que ha canviat com a edificis, més que com a edificis, perquè tot canvia, tot es destrossa, es desgasta. El canvi de noms. Canvi de noms de carrets que ens estaven... Ara me pregunten, on està este carrer? I em quedo dubtant i no sé quin idea. Però li dic, al tal puesto que està l'edifici de Correus, per posar un exemple. I llavors sí, aquell ja es fa la idea, però moltes vegades ja no el conec, lo d'avui. Lo d'abans sí, me ve a la memòria. Però avui en dia això és el que em costa més.
Què és el que li apassiona de retratar la vida popular i quotidiana de la ciutat?
Normalment tot, ja li dic, com li dic abans, tant com estan o com és, com se diu ara, les botigues, edificis, els actes que fan, també és el que vaig veient, exposicions, això és el que em llama més. I el que em diu més és, me'n recordo més d'uns actes, de moltes coses, però moltes no. El que més em ve a la memòria com a acte important va ser la mort del bisbe Moll.
I seguint amb el nostre recorregut setmanal, arribem a la tertúlia dels dijous. Cinta Galiana i Dani Andreu han aportat el seu punt de vista sobre la gestió de la Dana Alice a les Terres de l'Ebre i també han parlat del poc esperançador alto al foc a Gaza.
Però el canvi climàtic està propiciat per, esta vegada no per les circumstàncies que la Terra, per les seues, diguéssim, vivències i història durant tants i tants de milions d'anys ha tingut, sinó que crec que ha estat propiciat per la mà de l'home. I la mà de l'home, en este cas, també ha d'actuar per tal de que puguen ser apaivagats estes desgràcies i estos, diguéssim, estes inundacions que ens estan assolint durant estos temps i que estes últimes setmanes, estos últims dies, han sigut tan i tan, diguéssim, clars i espargits per totes les Terres de l'Ebre a molts de pobles que han patit esta violència de la natura, no? Crec que, com tot, si ho hem arribat a crear nosaltres, també tenim la responsabilitat de salvaguardar un altres.
Sí.
És a dir, tot el que en un moment donat ara ens planyem del mal que ha fet l'aigua, potser hem d'analitzar fins a quin punt hem tingut que veure nosaltres, les persones, en les seues maneres d'incidir en la natura, en construccions, en manca de construccions, en manca de cuidado, de manteniment, etc etc. I potser ens hem de posar les piles perquè això sigui necessari d'una vegada per totes.
Però penso també que hem de començar a acostumbrar-nos a que el canvi climàtic és una realitat. Jo me costa molt d'entendre els negacionistes que diuen que això són cicles i que sempre ha passat, quan aquestes coses han passat molt puntualment i ara s'hi veu cada vegada repeteixen més sovint i amb més intensitat. Per tant, crec que hem de ficar fil a l'agulla i començar a pensar en no construir a les lleres dels barrancs, en tindre uns serveis d'emergències molt més acurats que no hem tingut fins ara. Si vos fixeu, estàvem parlant de que gràcies o per desgràcia del que va passar la Dana València l'any passat, aquí a Catalunya i a Terres de l'Ebre s'han activat els serveis i les alarmes molt més aviat i per això s'han salvat vides. Que si no, bueno, a Godall ja sabeu que va haver gent que va haver que fer un forat a la porta de casa seva i sortir per la del veí. No sé si sabeu el cas d'un bar que no podien sortir per la porta perquè l'aigua se'ls enduia i van fer una sí. Boqueta al tabic i van sortir per l'escala dels veïns. És a dir, si no...
Van fer el forat en un èxit 2.
Ja ha estat per les alarmes. Sí. Si no hagués sigut per les alarmes prèvies, potser haguéssim tingut també desgràcies. És a dir, l'únic que m'ha de pres de bé és anar més en compte, però encara estem que no mos ho acabem de creure.
Com és habitual, tanquem la setmana amb Redacció Oberta, on Sal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
Un festival que fusiona arts vives amb l'art, la natura, la ciència i la tecnologia és Artèria Tortosa, que dirigeix el coreògraf tortosí Roberto Olivan i que també presenta una vintena d'activitats al llarg de tot el cap de setmana. Per la inestabilitat meteorològica s'ha traslladat dels Jardins del Príncep, que és un escenari xulíssim per fer aquest tipus d'activitats, però per assegurar-se de que tot pogués tirar-se endavant, al final es farà tot al pavelló Firal de Remolins. Bé, tots els espectacles, excepte els tallers, que es fan a la sala d'arts, i també un taller de tai chi que tindrà lloc el diumenge al matí, però que es farà, si el temps ho permet, que jo crec que sí, al Parc Teodor González.
L'àvia i el foraster, comèdia tendra sobre l'amistat entre una costurera i un immigrant pakistanès cosida a foc lent entre prejudicis i complicitats. Se pot veure avui divendres a les 9:30 al casal de Freginals dins de les jornades culturals. Dins del cicle Gaudí Wolfgang ja en vam parlar la setmana passada, però este és el cap de setmana potent. Un xiquet amb coeficient intel·lectual alt i TEA que vol entrar a una acadèmia de música després de perdre sa mare i haver-se'n d'anar a viure amb son pare amb qui no té massa o gens relació. Se pot veure a la Palma d'Ebre, a Riba-roja d'Ebre, demà concretament a les 7, a Flix el diumenge, a les 6 al Canà, també el diumenge a les 7, i a Tortosa el dijous que ve, en este cas a les 7 de la tarda. I properament, també ho recordaré la setmana que ve, a Ascó el divendres a les 7.
Esta setmana, a la nostra secció de Música de Casa, parlem d'una proposta musical molt especial i autòctona, el grup Terrae, un duo emergent que està revolucionant el folk tradicional de les Terres de l'Ebre amb sonoritats modernes i una sensibilitat molt vinculada al territori.
Per el mar vora la serra som una història que s'escriu. Cuidarem nostres arrels terra, germà d'este gran riu. Riu amunt vinc a buscar-te perquè en tu vull caminar. Que bonic és el camí quan sé que m'agafes de la mà. E fandango, fandanguito, tu.
I amb Redacció Oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.